Comencem, comencem. Tots a la presó no, encara. Escolti'm, de fet ja, com poden sentir, ja, ja ha començat la tertúlia. Tenim a l'estudi Ramon Bernils, en Jordi Casas i en Sam Abrams, i hem vist al carrer que s'apropaven el Domènec, en Miquel i l'Arcadi, per tant ja se sumaran ara d'aquí breus instants a la tertúlia.
Entre amb tu, això se'n diu un full.
Un full, exacte.
Serem multitud avui.
Repòquer, no? Farem, jo també m'hi puc comptar, no? Que
sí, sí, per
intento ficar cullerada de tant en tant. Escoltin,
overbooking farem.
Voldria demanar-los una valoració en general de les mesures que va presentar el govern espanyol divendres passat, entre les quals hi ha la pujada de l'IVA, l'eliminació de competències dels ajuntaments, la supressió de la paga extra Nadal per a funcionaris i la retallada de la prestació per desocupació. Ja tenim amb nosaltres el Domènec i l'Arcadi. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Estàvem parlant de com ha deixat el panorama polític, econòmic i social les mesures que va presentar el govern del Partit Popular divendres, i demanar-los què els sembla, si consideren que són les mesures adequades per sortir d'aquest sotrac econòmic, que més que un sotrac sembla aquí un pou sense fons. Qui vol començar? L'economista, potser? Arcadi.
Que comença el comunista.
Et vas indignar o no?
Economista,
economista, perdó.
Economista, bé, sí.
Et vas indignar o no?
Perdona, ell viu indignat, ja com alguns. Com alguns.
Permanentment, esclar, que és per indignar-se, mesures sense cap ni peus, senzillament el servei de les exigències del capital absolut, sense cap tipus de sentit en cap mesura. A mi m'ha ensenyat de petit que els impostos indirectes són antisocials per naturalesa, els pugen. Pugen l'IVA, no toquen l'impost de societats, del qual no es paga ni la meitat del que s'ha de fer, no toquen l'impost del patrimoni, no toquen les franges més altes de l'impost de la renta, no l'introdueixen l'impost de successions. És un desastre.
De les ICAPs ni parlar-ne.
De les ICAPs ni parlar-ne.
ICAPs, ICAPs?
Sí. No fan res de
ICAPs.
Fan 100%
mesures
antisocials de tot costat. És evident que per totes bandes no es preocupa. Jo aquests dies ho començo a plantejar i em sap greu no ser jurista, perquè estic convençut que algun jurista hauria de trobar la possibilitat de processar el senyor Rajoy per delicte social. Estic convençut que això es podria fer. El que passa és que no tinc coneixements jurídics, però tinc la impressió que el maltractament que aquest senyor fa a la societat mereix un processament immediat. I el que em sap greu és que encara ningú s'ha atrevit a fer-ho, però estic convençut que s'ha de fer. A part d'això, què s'ha de fer? Doncs per descomptat, vaga general, i a partir del setembre, una tardor calenta. Això és el que diré.
Jordi Casas.
Abundant en lo mismo. No, a veure, jo crec que indignat, sí, ja ho estava sorprès, no? Perquè al fi al cap ha aplicat tot allò que s'estava anunciant, tot allò que li estava recomanant el Fons Monetari Internacional, el Banc Central Europeu, la Comissió Europea, ho ha sistematitzat i ho ha posat tot en un decret. Decret que va treure més coses de les que havia dit en el Parlament, i després encara s'han sabut algunes coses més, no? Perquè ho van anar a... Primer va ser el Parlament, després va ser l'hora de la premsa del Consell de Ministres, i després el decret, que realment, no sé si jo me'l desmanivaré per sobre, és un decret de 90 pàgines, de 90 pàgines.
I després el que ha publicat el BOE.
D'aquest del BOE, el decret llei, sí, sí, que va publicar el dissabte, que és el divendres, que són 90 pàgines, que tots són modificacions de lleis anteriors. Bueno, jo el que crec és això, no? Que és más de lo mismo. Ara, a mi el que em sorprèn, no em sorprèn, el que m'interessa comentar, més enllà de les mesures concretes que després comentem, és el frau electoral que això representa. Perquè l'altre dia ho comentava, a veure, ja sabem que els programes no es compleixen. Correcte. Ja sabem que no es compleixen, o es compleixen en petita mesura i tal. I els partits juguen l'avantatge que la gent vota per inscripció personal, per inscripció ideològica, però que no es mira gaire els programes, i això va a favor dels partits perquè després els poden adulterar. Però una cosa és no complir el programa, i l'altra és fer absolutament tot el contrari del que vas dir en un període de 6 mesos. I això em sembla que no hi ha precedents històrics en aquest país.
I després aquests mateixos que se sorprenguin de la desafecció política de la població.
Perdona, desafecció que no és només el que pren les mesures, és a tota la política. Jo recordo que una cosa que em va agradar, però que a vegades era cruel i sagnant perquè s'ho mereix, és el mateix moment que el senyor Rajoy anunciava que passaria l'IVA del caràcter general del 18 al 21, encara que alguns passen del 8 al 21 directament, tots els temes culturals, però això va treure aquelles imatges d'un míting seu a València, que es pronunciava contra l'IVA quan el pujava...
Los chuches.
Sí, i li deia a un nen petit, ves, te van a subir l'IVA de los chuches. Això va treure a TV3 el mateix dia que ell pujava l'IVA del 18 al 21, no? Que és un exemple gràfic del miratge i que gira com un mitjó tots els seus compromisos electorals.
I evidentment la cultura és un chuche.
Sí, sí, la cultura ha rebut...
La cultura és un xutxí, amb el qual és un producte d'elits, és un producte absolutament dispensable, que no té res a veure amb la cohesió social, amb la creació de valors, amb la investigació de l'existència, etc. Res de tot això. El qual és gravíssim. I a més, jo el que trobo és que aquest individu, el Rajoy, s'omple la boca d'Europa. Molt bé, tu en temes culturals vas a Europa i vas a qui se suposa que és la font de tots els mals, que és la senyora Merkel, i resulta que ells, amb tota la crisi i tota la història, no han variat el seu IVA sobre els productes culturals, que em sembla que és d'un 7%. És a dir, és el reduït, el superreduït, no el reduït. Bueno, i en alguns casos el super...
Aquí era del 8, sí.
Vols dir que no els estan passant factura?
No, però ara resulta que, fixa-t'hi, si llegeixes la lletra menuda, el llibre no digital, el llibre digital se li carrega, diguem-ne, l'IVA que es carregarà a tothom, el qual està molt bé carregar-se, diguem-ne, la iniciativa del llibre digital quan neix. Això és tenir intel·ligència i ser un bon negociant. I resulta que el llibre sobre paper encara gaudeix. És l'únic que ha quedat amb l'IVA superreproduït.
Revistes, llibres
i diaris.
Sí, sí. Allò que dius, o sigui, fomentar el paper amb aquest hiperreduït, doncs estic d'acord que és una mesura de protecció, però com pot haver-hi aquesta disparitat dins de la mateixa família, que el cinema per una banda i el llibre per l'altra, i el llibre digital a campistraus. Que no ens omplim la boca d'innovació i tecnologia i no sé què, home.
Domènec.
No, però ara no diguéssim... Com ha quedat el llibre en tema casinos? No ho sabem.
No ho sé. Domènec.
No, el tema és aquest, diguéssim, que en realitat no hi ha cap mena de plantejament sobre el frau fiscal, sobre això, diguéssim, ni sobre el frau de l'IVA, evidentment.
Que ara n'hi haurà més.
Sí, que a veure, que tampoc es tracta, diguéssim, d'allò de la factura del lampista o del fuster quan et ve a casa, sinó que es tracta, diguéssim, de les empreses que estan cometent frau fiscal, que aquestes, diguéssim, n'hi ha ni bastantes, perquè, diguéssim, si l'altre dia sortia per televisió un representant d'això d'una patronal, etc, i explicava, no, miri, una màquina, diguéssim, el preu d'una màquina es forma en dues parts, no? Una part que és el valor material i una altra, doncs, que és el muntatge. I jo, diguéssim, doncs, el valor material, com que em ve arrossegat, doncs, en fi, l'IVA l'haig de pagar. Però el muntatge li puc fer en vivo sense IVA, m'entens? I aquí no estem parlant de tonteries. I això és el que no s'ha plantejat, diguéssim, de cap mena de manera. Però bé, jo el que veig una mica és de que el Rajoy segueix les tàctiques de mossèn Juli amb el monestir.
És a dir, a veure, explica-ho això.
Mossèn Juli sabia perfectament que el monestir tenia una sèrie de problemes estructurals i que per això hi havia unes esquerdes. I llavors, què és el que feia? Trucaven a Llorençó i anava a Llorençó, feia una gaveta de ciment ràpid i tapava les esquerdes. I semblava que tapant les esquerdes desapareixien els problemes estructurals. I no. I no. Al cap d'un temps, aquell ciment ràpid tornava a caure. I aquest és el problema.
I si la segona vegada es posaven dos paquets de ciment en lloc d'un.
Sí. Gasten ciment.
Sí. No, però vull dir que aquest és el problema que tenim en el país. És a dir, que el que anem fent és una política de tapar forats. Ara passa, Però, en canvi,
però tapar forats ara, perquè quan hi havia les eleccions andaluses, bé que van aguantar les mesures per intentar endur-se el govern.
Andaluses, diguéssim, es va haver de retrasar tot la presentació, diguéssim, del pressupost. Home, perquè, vull dir, a veure, havien de guanyar les eleccions que no van guanyar.
Dues acotacions. Això que deies de l'IVA, el propi Cristóbal Montoro, quan va presentar que pujaria l'IVA, va dir, este país... El problema no és l'IVA que es paga, no? El problema és que la gent no el paga. El propi ministre d'Hisenda reconeixia que hi ha un frau així de gros en el pagament de l'IVA.
I amb aquesta mesura, què estàs fent? Estàs convidant al frau de l'IVA? Perquè l'altre dia ja deien que segurament aquests càlculs de, em sembla que eren 22.000 milions de recaptació de l'IVA, que potser el que passaria seria l'augment del frau de l'IVA, sí. I aleshores potser aquella xifra era massa alegre i massa contundent, bueno, perquè...
I la disminució de la recaptació de l'IVA pel propi disminució del consum que produirà, que ja veurem el saldo net, veurem quin serà. Però bueno, com ministre, que parli, no, està el frau de l'IVA, quan fa dues setmanes o tres setmanes o un mes han donat totes les felicitats del món perquè la gent reguli fiscalment el seu frau, i no deixa de ser com a mínim una paradoxa. I després una altra cosa que volia dir és que, clar, a veure, a Espanya s'estan sense haver estat rescatada, perquè no està rescatada, està aplicant el mateix que se li va exigir a Portugal, Irlanda i Grècia, més o menys, però amb la diferència que aquests països, Europa els va donar uns calés amb un interès concret, i aquí estem supeditats al vaivé dels mercats de valors del tipus d'interès. És a dir, estem amb les mateixes condicions, però no tenim uns diners garantits un percentatge, sinó que si ens volem endeutar ho hem de fer amb uns mercats que ens fan pagar el 6,5% o el 7%.
Sí, però jo crec que
totes les desavantatges de rescatats i cap avantatge.
Però això pot durar molt.
I tot per què? Perquè traiem pit de que no estem rescatats.
Això pot durar molt, perquè sempre hi haurà aquest dèficit amb el que va la situació econòmica. Mentre no generi economia productiva, no faran res de res. És a dir, aquests senyors el que volen fer és salvar un deute insalvable dels bancs de més de 300.000 milions d'euros a base de retallades de 15, 20 i 25.000 sense generar l'activitat aquella que pot posar els ingressos a l'estat.
Està el problema. Perquè...
això és una cosa completament absurda.
Perquè parlen de que, evidentment, que tot això que acaben de fer no serà suficient,
no.
Amb el qual hi ha rumors que se senten d'una nova onada de retallades, és a dir, que encara amb aquesta mentalitat de que el que has de fer és restringir la despesa. I és clar, el 2013 serà un any molt alegre de decreixement econòmic en aquest país, bueno, justament per aquestes mesures.
Les previsions ja són totes el Fons Monetari Internacional l'altre dia, abans d'hi va donar les últimes, totes són negatives pel 2013.
Pitjor dels països occidentals, el Fons
Monetari. Sí, pitjor de llarg.
I des d'una perspectiva catalana, vist que el govern espanyol no permet a la Generalitat relaxar els seus terminis de dèficit, què s'ha de fer? Perquè el que deia el Sam, es parla d'una quarta onada de retallades, però vaja, la Generalitat, pel que he llegit avui als diaris, tampoc ja es veu amb cor en tirar endavant una altra onada de retallades, veient que no li permeten un cert relaxament o una certa transferència d'oxigen perquè la cosa pugui mantenir-se. Almenys, què han de fer els partits catalans? Jo dic en general. Avui, per exemple, l'Ara ho pregunta. Què ha de fer vostè, president, a partir del moment en què la cosa... vaja, peti, per dir-ho...
Ell ha dit que ja no dona més suport al govern del PP. Lo primer
que, sí, però a veure, que aquí hi ha el farciment i hi ha el gall. El primer que ha de fer el govern de la Generalitat és fer cas al Consell de Garanties Estatutàries i presentar recursos d'inconstitucionalitat allò que li diu. Perquè clar, quan la reforma li diu, escolti, això és inconstitucional, no presenta recurs inconstitucional. Quan el decret de sanitat li diu, escolti, això és inconstitucional, a part de la invasió de competències, perquè vulnera drets fonamentals. Ja no parlo dels immigrants represos, parlo dels que tenen nacionalitat espanyola. No presenta recurs. Diu que només el presentarà a la invasió de competències. I ara, amb un decret llei que a part d'invadir competències segur que vulnera drets fonamentals, segur que només ho presentarà en el tema de la invasió de competències. No, escolti, ha de presentar recurs inconstitucionalitat per invasió de competències i per invasió de drets, per vulneració de drets fonamentals. I això no ho ha fet fins ara.
De fet, no ho fa ningú, perquè ara el Patxi López també ha sortit i ha dit que els portarà davant del Tribunal Constitucional.
Sí.
I saps perfectament que com algú ho intenti fer,
sí, però és que...
aquella queixa elevada al Tribunal Constitucional...
quants anys pot estar?
Bueno, allà dins,
però és que el
i d'aquí 5 anys en diran alguna cosa.
El Consell de Garanties Estatutàries, que per alguna cosa està a l'Estatut i alguna funció té, si t'està dient, escolti, pam, doncs almenys boeix. Aquí sembla ser que quan parlem de l'autogovern de Catalunya només té a veure amb el marc competencial. Ara, quan es tracta del contingut d'aquest marc, que són els drets de les persones, aquí no hi ha res inconstitucional. Jo crec, ara, dit això, és evident que el govern central està fent servir totes aquestes polítiques per donar una altra volta de femella o de rosca, no sé com s'ha de dir, perquè el que està fent, que és el que ha fet ampliar el govern de la Generalitat, no el decret llei, perquè el govern Lleida va callar bastant, el que ha fet ampliar el govern de la Generalitat, i és per emprenyar-se, és que aquesta flexibilització d'un punt que li ha permès a la Comissió Europea per aquest any, en lloc del 5,3 al 6,3, se'l queda tot el govern central, i en els governs autonòmics els hi fan passar el que ja els havia exigit, més una rebaixa per l'any que ve de l'1,1 al 0,7.
I els ajuntaments el també reben, Que els ajuntaments també estan rebent en aquest moment.
I estem parlant, com ja hem dit moltes vegades, d'administracions que tenen totes les competències de sanitat, ensenyament i polítiques socials. Aquí sí que patarà el tema.
Arcadi.
No, no, la major part de despesa pública és de l'Estat. I per tant, la major part de retallades les assumeix l'Estat i no té per què transferir les competències. Això és una cosa que és evident, i menys encara en els municipis, que són l'aparenta pobra dels pressupostos globals, i aquells que estan al servei dels ciutadans són els que els tenen més propers. Em penso que aquesta és una norma bàsica. Què ha de fer la Generalitat? Doncs demanar la convocatòria d'eleccions generals, amb una paraula. Jo penso que ha arribat el moment de demanar.
Generals,
Eleccions generals, a Madrid, no eleccions.
Per vulneració de programa.
Sí, sí, jo penso que s'ha de demanar. I estic convençut que almenys els sindicats i altra gent d'aquí a finals d'estiu, quan comença la temporada, tinguin
el
que hauran de fer.
Penseu que els sindicats ja ho han posat sobre la taula, això.
No? És que penso que hauran de fer-ho, vaja.
Domènec,
tot aquest ball que hi ha entre que el governador del Banc d'Espanya diu una cosa, el Guindos diu una altra, el tal, el Rajoy, no sé què, esclar, tot això és d'un desgast increïble, perquè la gent vol informació i la vol de veritat. I sempre tens la sensació que, un, no saben ben bé de què parlen, dos, no es posen d'acord, tres, amaguen un ou. Amb el qual, esclar, amb aquest clima de desconfiança, com pots crear res?
Domènec, com ho veus?
Sí, és que realment la comunicació d'aquest govern ha sigut lamentable. Fins ara, diguéssim, ha sigut absolutament lamentable. Per exemple, això, diguéssim, de l'altre dia de que sortís el Montoro i el Montoro expliqués que els funcionaris aquests que cobraven menys sí que cobrarien la paga, quan feia dos dies que havia sortit en el boi i algú que li havia regulat, i perdoni, però això ja ho hem llegit, vull dir, bueno, però és que ho dic perquè la gent no se n'ha assabentat, no?
Un de cada 200 funcionaris, que quedi clar la proporció.
Sí. És una cosa absolutament lamentable. Vull dir, hi ha reaccions aquestes que són absolutament lamentables.
Sí, però aquesta és bona, perquè ara no me'n recordo la xifra, saps? Són 700 euros, 600 i pico.
950 i escaig, no arriba als 1.000 euros.
Que té pobrons guanyar
965.
Sí, 900 i... no arriba als 1.000.
Vull guanyar 900 i pico, que deuen ser bruts. Ara és bo perquè dius, si vostè en guanya 927, per dir alguna cosa, no li descomptarem la paga aquesta de Nadal. Ara, si guanya 928, li descomptem la paga de Nadal. Hòstima! És molt bèstia, no hi ha ni un esglaonat. No,
tindran paga de Nadal aquells que guanyin menys de 962 euros.
Sí, i, a més, si podries veure...
Si guanyo un més que tu...
Sí, et quedes sense ajut.
Ah, sí. A mi em fotran els 900 de la paga de Nadal i tu no. I hòstia...
Sí, i no, això a quanta gent afecta?
Això és un de cada 200 funcionaris. Sí.
Perdona, i condicionat de que el dèficit ho permeti. Condicionat a que l'equilibri pressupostari ho permeti. No t'ho perdis, eh? Que això no ho va dir el Rajoy, això ho diu el decret.
Escoltin, sobre els ajuntaments, el fet que els ajuntaments vegin com des de l'administració espanyola es determinaran quines competències pot assumir i quines no, i com veiem que probablement sanitat i educació acaba a les mans de la Generalitat i que tremolen alguns dels pilars que fins ara sustentaven l'acció dels consistoris. Com veuen, i sobretot que algunes d'aquestes competències puguin acabar a les mans de les diputacions, que són unes administracions que, vaja, de l'acció indirecta a partir dels vots, vaja, jo no sé ben bé qui hi ha la diputació, sé qui hi són, però no, com han acabat elegits.
Si fes una enquesta aquí que algú digués 5 noms de diputats de la Diputació de Barcelona, suspendríem tots. Jo el primer. A veure, tres coses. Jo crec, aquí s'ha parlat diverses vegades, que una major racionalització institucional era necessària, perquè hi ha una superposició de competències, tenim un esglaonat d'institucions aquí a Catalunya, sembla que són 5, no sé què. Ara, s'està fent, o es vol fer de la pitjor manera possible. Aquesta una. Dos, home, a veure, em sembla preocupant que es pretengui, en lloc d'anar cap a la mancomunació de serveis, cap a nivell de Catalunya, replantejant-nos si té sentit i quin sentit li podrien donar els consells comarcals, etc. Aquí se'ns crea el problema d'unes institucions que consideraven que havien de desaparèixer, que eren les diputacions, i que ara se'ls donin més competències, i que es traslladin competències d'institucions que han de donar comptes al ciutadà de forma directa, i a vegades quasi personal, a unes institucions que no sap ningú d'on surten els representants, qui són, què fan, què cobren, ni ningú els demana comptes, perquè tal qual, això ens sembla greu. I tercer, aquesta mesura de retallar un 30% als regidors, això és circ. Els romans feien pa i circ. Aquí només fa, no hi ha pa, però hi ha circ aquí. Això és la xocolata del lloro. És a dir, mira, en podem discutir. Això l'únic que farà és empobrir la pluralitat política en els petits municipis, perquè els petits partits, com que la llei dona a partir de 15 regidors cap a baix es distorsiona, els petits partits no tindran representació. I això és el 90% dels municipis d'Espanya, eh? És el que fa, i naturalment qui sortirà beneficiat d'això? El PP, eh? Els partits majoritaris sortiran beneficiats d'això.
El PP i el PSOE.
Sí, sí, els partits majoritaris sortiran beneficiats d'aquesta retallada, que significarà...
De Catalunya, Convergència.
I Catalunya, Convergència. Que servirà, significarà menys pluralitat política... Sí, perquè l'immensa majoria, em sembla que són el 90-85, o el 90% dels municipis espanyols tenen menys de 20.000 habitants. I d'aquests, em sembla que, no sé si és el 75-80%, menys de 10.000. Perquè ciutats que passin de 50.000, l'altre hi vagi a tot Espanya, només hi ha 70. Només hi ha 70 ciutats que passin de 50.000 habitants.
Entre elles, Sant Cugat.
Per cert, a Sant Cugat, que podríem veure com l'MD desapareix. Sí. Tot i que des de l'EMD de Vall d'Oreig diuen que han rebut amb molta tranquil·litat la roda de premsa de Montoro i diuen que no se senten al·ludits, però vaja, jo vaig escoltar la roda de premsa i vaja, la vaig escoltar i reescoltar i em sembla que no m'ho prendria amb molta tranquil·litat.
Si no crec que algú a l'EMD l'ha viscut en tranquil·litat i amb sensació de lleugerament, em sembla.
Això sí.
Home, no, jo crec que fan proves d'audició gratis, eh? En segons quines botigues i no cal que et compris res, eh?
No, però l'altre dia també, diguéssim, en el diari hi havia aquell article que explicava el número d'ajuntaments que hi ha en els diferents països europeus i demés, i quan tu anaves veient, diguéssim, doncs unes xifres, cap de les quals passava dels 10.000, i llavors quan arribava a Espanya parlava de 43.000 i escaig de municipis...
No, no, 8.000 i pico n'hi ha, 8.000 i pico.
Espanya,
ajuntaments 8.000 i pico.
A Catalunya 900 i...
Sí, sí, Espanya 8.000 i pico.
8.000 i pico?
Sí, 8.000 i pico, segur vaig llegir l'altre dia. 8.000 i pico, ajuntaments, ara, nuclis urbans i tal, ah, però no. Són 8.000 ajuntaments, eh? Uh-huh. Sola tira!
Per... Vaja, li sona el telèfon, coses que passen en directe. Digues, digues, sí, mena, que estàs parlant.
No, això, que jo penso que realment es podria passar tranquil·lament una reducció de municipis, que vull dir que no hi ha perquè tenir tants municipis i sobretot aquests municipis tan petits. I aleshores, diguéssim, a veure, si hi hagués aquesta reducció de municipis, això que estem parlant ara de mancomunitats, de serveis i aquestes coses, ja no existirien, perquè, diguéssim, haver-hi un municipi atendria els diferents nuclis com una cosa unitària i s'ha acabat.
Però aquesta potser li ha sigut la feina dels consells comarcals.
Segurament, és que hi ha molts consells comarcals que es podrien convertir en un municipi. Hi ha moltes comarques en què el consell podria ser el municipi i no caldria que n'hi haguessin, doncs...
I aleshores, a partir del... a més del transport escolar, podrien fer alguna cosa molts.
No, això, jo amb aquest patrimoni estic d'acord. De fet, a Dinamarca va fer una reforma, em sembla que hi ha 90 i pico municipis, a tot Dinamarca. I jo estic d'acord, el que passa
tot Dinamarca, és... Dinamarca és un esquitx de país.
Bueno, però Catalunya és esquitx de país i té 947. Jo crec que amb la fusió de municipis, tal i qual, aquí el que discuteix és l'allunyament de la gestió del ciutadà. Jo crec que... això de passar-ho a les diputacions, que aquí a Catalunya es crea un problema, perquè les diputacions no les havíem eliminat perquè constitucionalment és un problema, però havien dit que les buidiríem de continguts i que aquí l'administració era municipi, comarca, Generalitat i després com a òrgans descentralitzadors de la Generalitat o de les vegueries, que va intentar tirar endavant aquest noi del tabac, però que allò no s'ha tirat endavant.
El noi del tabac és l'exconseller Jordi Ausàs, per si algú no ho ha entès.
Aquí ens quedarem, com sempre, ens quedarem a mitges. Les comarques no són el que volíem, les diputacions ens donaran una mica més pel sac, les vaqueries no es tiren endavant, tenim 947 municipis...
Que per cert...
I no hi ha diners...
Això ho he dit 10.000 vegades. L'informe Roca, us recordeu l'informe Roca? Intentava racionalitzar això. I la senyora que ara és el... Ara no diré el nom, però diré concretament qui és. La que ara presideix el Parlament, que era
Núria de Gispert,
consellera de Justícia, que és municipal, ho va fotre en un calaix. I es va quedar en un calaix, això. Escolta, que aquí perdem els...
I perdona, això és un tema que ve des d'abans de la Guerra Civil, eh? El tema territorial de Catalunya.
Sí.
I sempre depenia el partit polític que dominava. En un moment determinat, quan un partit deia treure les diputacions, a la que es feia cara de la diputació ja no els volia treure, i això...
Que
era un contrapoder.
Que aquí va ser molt bo a les comarques, que en tenim 41. Ara se'n va crear 39, després se'n van crear dues més, el Pla de l'Urgell i el Pla de l'Estany. 41 comarques. Però, esclar, quan el Pau Vila va definir les comarques l'any 33 o 34, ho va fer en funció de l'àmbit que marcaven els mercats. No t'ho perdis! I aquí el 87 vam agafar les mateixes comarques. Vull dir, quan els paràmetres havien canviat radicalment, un mercat ja no era el que era.
No, i a més, no tan sols havien canviat els mercats, sinó que havien canviat les eines i els instruments per estudiar aquest tipus de cosa.
Parlo de mercat-mercat,
sí, sí, sí.
Les comunicacions havien canviat molt.
Exacte, clar. I els han vist influència dels mercats, els mercats ja no tenien jugada al paper que jugaven, però aquí ens vam quedar amb les mateixes comarques.
Parlant de comunicacions, Telefònica ha renovat Urdangarín per 1,5 milions d'euros, tot i que està imputat pel cas NOS, continuarà sent delegat als Estats Units de la companyia.
Perdona, t'has deixat una cosa...
Perdoni, perdoni. El què?
Que és, també cobra un 1,2 milions en concepte de vivenda.
Sí. Caram, 1,2 milions als Estats Units,
2,7 milions total.
No sé, cruel, i desplaçaments. Vivenda i desplaçaments.
Noi, sí que ara...
Vostès tindrien en una empresa, si fos seva, una persona que està acusada de delictes de prevaricació, malversació de fons públics i blanqueig de capitals?
Si fos una empresa espanyola, sí.
A mi el que em sembla... A mi
no, ho pregunto, perquè m'ho vaig pensar, dic, si jo tingués una empresa i m'anés, home, jo un personatge amb aquests presumptes delictes, no sé si el tindria.
A mi el que em sembla més cruel és que amb ell, això, li marquin un sol d'un milió i mig i no sé què...
Pobret.
I al seu pobre cunyat li vaig un 7%. Ja. Això és impresentable. Se n'administrarà més encara.
No oblideu de dos més. Quin dia som avui? I avui som 18 de juliol.
Alzamiento.
A partir d'aquí, tot el que sigui és possible.
Ah, no, deuen ser per això que donen aquestes notícies.
No, però realment el que passa és que surten aquestes notícies així, de que el rei fa aquesta mena de gest, etcètera, etcètera, però fixeu-vos que no han sortit els bancs fent aquest tipus de gest, eh? Ni Endesa, ni Telefònica, ni les grans empreses, ningú ha fet, diguéssim, aquest tipus de gest, eh? Que seria bé, eh?
Ans al contrari, el senyor Julio Segura, president del Consejo, no, el Consejo Mercado de Valores, o com és, eh?
Comissió Nacional de Valores,
el mateix dia que el senyor Rajoy anunciava la clatellada, el Mercado de Valores, aquest senyor presentava un informe que deia, el 2011... els consellers i els directius de les empreses de l'IBEX, són les 35 sí. principals empreses que cotitzen en borsa, s'han pujat respectivament un 5 i un 3% al seu salari, les seves remuneracions, mentre tothom està perdent poder adquisitiu, està perdent retallades o es queda a l'atur. Té pebrots el tema, eh? Té pebrots el tema, eh?
Sí, sí.
I segur que la situació no variarà gaire.
No. Sí. La majoria seguiran retallant i aquests s'anirien pujant el sou.
I tot aquest tema dels bancs, sense demanar cap responsabilitat a ningú, que només els criden, es neguen a crear una comissió d'investigació i només els criden a saber la seva opinió i allò que en representació de Caixa Catalunya, que ha anat, diguem-ne, en un abisme, ha caigut en un abisme, es crida el senyor Narcís Serra perquè expliqui la seva versió, diguem-ne, que opini sobre la crisi. I allò que dius, això és una befa. Això és una befa de la justícia i és una befa de la democràcia.
Però la Caixa no anirà, no, al Parlament?
A la no, comissió? Perquè ni el Santander ni el Bilbao. No, això no han tingut mal de caps.
I perquè no ha hagut ajuts i, bueno, això al Parlament de Catalunya...
Però les preferents, ells sí que les van col·locar.
Perquè és un tema que no, els preferents, no. Total, afecta quatre jubilats i tal, tampoc, no. Com diu l'Arcadi? A la presó, tu.
Era molt divertit ahir llegir com la premsa explicava el fet que no aniria a la Caixa, per exemple, a participar en aquesta comissió. Hi havia un diari de Barcelona, no diré quin, que per tal de no posar la paraula la Caixa a la notícia, no sé com ho havia fet el redactor, però no deia ni la Caixa ni els partits que havien aconseguit que finalment no haguessin d'anar al Parlament a donar la cara. Els hi recomano i ja els hi diré després.
Bueno, només s'ha dit les empreses que no han rebut ajuts públics, ja està. Només són tres, eh?
Però curiós que els tres noms no hi fossin.
Santander, Banco Bilbao, Vizcaya i la Caixa.
I Sabadell.
Ai, Sabadell.
A Sabadell, de totes maneres, no ho sé, perquè, diguéssim, en principi, quan es va quedar, diguéssim, la CAM, es va quedar, diguéssim, amb la condició de que li injectarien 1.800 milions.
Suposo que és una de les coses
que era, diguéssim, a veure, que no és cau de l'haguessin d'injectar en el Sabadell, sinó que l'han d'injectar en el CAM.
A la digestió de la CAM.
Sí, en el CAM, eh? I el Sabadell en si mateix no necessita, diguéssim, cap injecció.
Però quan has de digerir, com deia el Fernando Ordóñez, lo peor de lo peor, que era la CAM. Escolta, i no parlem de la senyora Andrea Fabra?
Ah, sí, jo... Digues, que, no Arcadi, que teniu 4 minuts, aprofiteu-los.
Des de que les caixes petites, les que s'han mantingut amb les teories del segle XIX, no té, la caixa d'un tinyer, la caixa de Pollença.
Les basques.
Per tant, vull dir que sí, que la de pensions i el centre de l'altre... Però aquelles petites, les que es mantenen...
No, la gent no ho diu. La cosa és, com poden carregar-se tota aquesta xarxa que ha funcionat durant més de 100 anys.
Més de 100 anys. Ens haurem carregat en 2 anys. Perdona, ens haurem carregat en 2 anys una xarxa i els principis que definia aquesta xarxa que té més de 150.
Sí, sí, i després si ens dediquéssim
i ningú dona responsabilitats, aquí ningú
i a més a més si ens dediquéssim a sumar tot el que han aportat a la societat al llarg d'aquest temps, que no hi havia institucions públiques i no hi havia les possibilitats,
i on no arribaven els bancs arribaven les caixes,
a les famílies, sobretot.
Petita empresa, altra.
I per enèsima vegada, tots els senyors que són responsables de l'enfonsament d'aquest sistema, ningú
no sabe, no contesta.
Cap responsabilitat ni política, ni pública, ni judicial, res.
Si el president durant 20 anys de la Caixa de Catalunya va escriure un llibre que deia...
Home, digues noms.
Bueno, és igual.
Antoni Serra i Ramonet.
Va escriure un llibre sobre el pet de les caixes.
Si tots els sabem.
Però per l'audiència.
Si no ha publicat un llibre sobre el pet de les caixes, molt crític, però totes les culpes hi fot a la Caixa. Quan ell va ser 20 anys president d'una altra, que era la segona més important de Catalunya, i va fer exactament el mateix que feia la Caixa, no? Critica la Caixa i diu que ell...
Ho feia bé, en Serra Ramonet, ho feia bé.
Feia bé.
Bueno, si rep el vistiplau de l'Arcadi...
Ho feia bé.
Alguna altra Serra...
El segon Serra
Moneda.
Ell critica la Caixa perquè va fer això de trencar el que era la política tradicional de les caixes i sortir del seu territori i expandir-se. Sí. Però coi, és que la Caixa que tu ja va fer el mateix, doncs va fer el mateix. Però ara, escolti, és el que dius, aquí tothom està al mort de sobre.
Sí, sí. En Serra Moneda...
És un detall, no bé,
és un detall, una tonteria. Anava amb metro a treballar.
Això està bé.
La segona institució de Catalunya, el seu president anava amb metro a treballar.
Això està bé.
Si no ens vas explicar tu que anava a passar una nit...
Això el director general, el Loza. O sigui, en Serra el president i el director general el Loza.
Què feia?
Un cop a la setmana anava a un pis de vigilància d'expresos. Quan els presos surten, sobretot la gent, els presos joves, els que surten de la presó juvenil, sí, els posten en un pisos, i aquests pisos tenen com uns treballadors
pisos
socials,
pisos tutelats.
I ell feia de tutelador un cop a la setmana d'un d'aquests pisos.
Tocava de peus a terra, almenys.
Tocava de peus a terra.
Sí, després va venir el Serra II, que ja era una altra cosa. Sí, era la serra en el sentit de serrutxa.
Exacte, sí, sí, sí.
Bueno, perquè és que era molta serra, perquè dius serra, serra.
I Narcís, el seu padrí... Era Narcís de Carreras.
Sí, senyor. Que era pare d'altre Carreras.
Que era el que va obtenir els dos millors càrrecs que es podien obtenir a Catalunya.
President del Barça?
President del Barça i president de la Caixa.
I després això pots morir.
Ja està.
Sí, i tant.
De l'Andrea Fabra no hem dit res al final, eh?
Bueno, jo vull parlar... El proper setmana vull parlar del tema d'Eurovegas.
Podem parlar com vulgueu.
No, ara no tinc temps, eh?
No teniu temps. Escoltin, doncs, moltíssimes gràcies a Jordi Casas, a Arcadi Oliveres, Domènec Miquel i Sam Abrams. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
I ens veiem la setmana vinent. Butlletí Magazine.